Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o, si ho vols, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament, previ pagament. Truca'ns al 93 409 2770 i t'informarem de tot o envia'ns un mail a oients@radioestel.cat. 93 409 2770 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu. Viu el jubileu teresià amb el Club Més Amics. Del 12 al 16 de març, viatja amb nosaltres a Àvila, bressol de Santa Teresa de Jesús i Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO. La Basílica de Sant Vicenç, la Muralla, la Catedral, el Convent de Santa Teresa i, a més, Alba de Tormes, Salamanca i Medina del Campo. Del 12 al 16 de març, pelegrinatge a Àvila amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
La Universitat Internacional de Catalunya et presenta l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, un espai d'investigació, docència i difusió en el camp científic de la família i les polítiques familiars. Postgraus, jornades, seminaris i un equip de professionals compromesos amb el progrés de la societat des del vessant familiar. Institut d'Estudis Superiors de la Família. Més informació a uic.es. Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Ara ja fa unes quantes setmanes vam parlar i ho tornarem a fer en aquest programa sobre dependència. Ho fèiem amb una fundació com Sant Joan de Déu i amb una periodista que ha viscut i viu el problema de la dependència com Blanca Rosa Fernández. Avui, però, ens quedava a parlar amb la branca mèdica de la qüestió i és per això que hem volgut convidar el doctor Vicente Botella, president d'UPIMIR, de la Unió de Petites i Mitjanes Residències, aquí als estudis de Ràdio Estel. Senyor Botella, benvingut als estudis de Ràdio Estel.
Moltes gràcies, gràcies per convidar-me.
Abans de tot això, parlem sobre dependència i, per tant, parlem de gent gran.
D'un llit estrany ella es mira d'una capsa cansada de guardar fotografies, les mirades d'uns nens que riuen ben aferrats a una dona amb la fesomia que de segur. Van arribant les visites, ella posa la ràdio forta i fa com qui té amigues.
Doncs parlem de gent gran i, per tant, de dependència. Senyor Botella, què és la dependència?
La dependència és un concepte que ha existit sempre, però que s'ha posat últimament de moda a partir de la Llei de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, i que el que ens manifesta és que hi ha tota una gent gran, gent no gran, perquè la dependència també afecta a gent jove i a nens, que tenen unes necessitats de cuidados per part de terceres persones importants per a les activitats bàsiques de la vida diària, entendent les activitats bàsiques des de poder menjar, a poder vestir-se, a poder rentar-se, a poder sortir al carrer o ser rentat per una altra persona. Aquest concepte, en un estat del benestar com el que pretenem tindre, és bàsic i fonamental perquè representa que les persones més necessitades són les persones amb les quals més solidaritat i més recursos tindríem que destinar, donats que gràcies a ells, gràcies al seu esforç, nosaltres avui en dia disfrutem de la societat amb la que vivim.
Com bé deia el doctor Botella, va sorgir una llei de la dependència, senyor Botella, així amb trets generals. Què diu aquesta llei i, sobretot, n'hi ha prou amb aquesta llei?
Bueno, una llei que neix sense recursos forma part ja de la voràgine política a la que estem sumesos tots. Estem acostumats a que els polítics, com tal de posar-se medalles, fan lleis i no les doten de recursos. I el clar exemple és la llei de la dependència. Va néixer una llei novedosa, una llei a nivell europeu pionera, amb la qual tothom, independentment de la renta familiar que tinguessi, cosa que era la novetat bàsica i fonamental, depenia de la renta de la persona, però no de la família, si complia amb uns nivells de dependència, grado 1, 2 o 3, sent el grado 3 el més dependent i el grado 1 el menys dependent, tenia dret, per part de la nostra societat i el nostre govern, a una cartera de serveis. Cartera de serveis que incluïen des de l'ingrés en un centre residencial, fins a cuidados al domicili, fins a centre de dia, fins a diferents ventalls de possibilitats, depenent una mica de la comunitat autònoma també i com havia desenvolupat la seva llei de recursos socials. La realitat és que ha sigut un fiasco absolut. La realitat és que la llei indicava que era un dret universal, és a dir, que des del moment que se't reconeix el grau de dependència tens que tindre aquest servei, i la veritat és que en aquests moments a Catalunya, mal que ens pesi, comptant grau 1, hi ha 80.000 persones en llista d'espera i sense comptar grau 1, només grau 2 i grau 3, hi ha en aquests moments unes 25.000 persones en llista d'espera. Això no és complir la llei. Això simplement és marejar la gent que menys es mereix de marejada.
Déu-n'hi-do. I com ho podem solucionar, això?
Bueno, tindríem que solventar-ho d'una manera molt senzilla.
Ara li he fet que tregui la vareta màgica aquí.
No, o... A veure, porto 31 anys dedicant-me a això, 31 anys en un centre aquí a Barcelona, i he viscut des de que no havia cap tipus de normativa, ni decreto, ni lleis de cap tipus, fins actualment que està regulado fins i tot el tipus de paper higiènic que tenim que posar. He viscut als dos extrems. Penso que el que en aquests moments està passant és, primer, no crec que sigui lògic no tindre present el nivell de renta familiar de les persones amb dret a la llei de la dependència. No crec que sigui igual el pare d'un director general d'una entitat bancària que el pare d'una persona mileurista. No ho crec sincerament, i crec que això aquí a Catalunya, amb el que es deia acolliment residencial, que tots nosaltres valoràvem com boníssim, estava contemplat que segons la renta familiar d'aquella persona la família tenia que ajudar. Hi ha algú que és el Código Civil Català, que de moment crec que encara existeix, i el Código Civil Català el que indicava és que hi ha un determinat epígraf que es diu pensió alimentícia, i la pensió alimentícia tant correspon de pares a fills com de fills a pares. El que no pot ser és que, com ha sortit una llei que diu que tens dret a alguna cosa, encara que no estigui dotada de pressupost, la gent el que digui és, bueno, quan em cridin o quan li diguin al papà, pues ja veurem, mestrestant, que faci el que sigui. Perquè això el que ha donat és una bossa absoluta de misèria de la dependència.
Vostè, a part de ser doctor en medicina, també és president de l'UPIMIR. Què és l'UPIMIR?
L'UPIMIR neix fa uns 6 anys aproximadament. A Catalunya només hi havia una patronal, per tant, tot el que és monopoli és dolent, aquesta és la veritat, i com a tot arreu, inclús avui en dia a UPIMIR, hi havia gent contenta i descontenta en com procedia aquella patronal. UPIMIR neix com un moviment amb l'època del tripartit a Catalunya, amb la qual s'estigmatitza els centres petits, entenem per centres petits centres de 25, 30, 18, 20 places, indicant per part de lo que llavors serà PRODEP, que ja no existeix, que aquests centres estan condenats a la ruïna, a desaparèixer, que és una reconversió del sector, i com se'ns va dir en la reunió prèvia a constituir UPIMIR, amb una reconversió sempre queden cadàvers al camí. Nosaltres enteníem que el nostre model de centre, centres de 25, de 30 places, de 35 places, inclús creiem que són molt més dignes que centres de 100 i 150 places, que es dona una atenció molt més personalitzada a la persona, que coneix els seus cuidadors, que són centres pròxims i propers al seu entorn, amb el qual la persona no queda desplaçada a entorns que no coneix, i seguim defensant avui en dia aquest model com un model absolutament compatible amb residències de 200 places. Si nosaltres mai hem volgut que les residències grans desapareixin, el que hem dit és que la persona té dret, o tindria que tindre dret, a poder triar on vol passar els últims dies de la seva vida.
Ara seguirem parlant de les persones que necessiten residències perquè són dependents, però seguim parlant d'aquesta UPIMIR. L'UPIMIR com garanteix aquesta gran qualitat en els petits centres de residència?
Ho garanteix des del moment que, encara que desgraciadament un 85% de la feina d'Upimir sigui a nivell administratiu, perquè avui en dia el proveedor número 1 de serveis de la dependència és l'administració i sense ella no es pot viure, almenys encara no es pot viure. Ahir justament em comentava que a Navarra i País Basco hi ha una revuelta total que no volen treballar per l'administració amb les tarifes que paga. Bueno, si poden xulear, que ho facin. Nosaltres aquí no podem xulear en aquests moments. Necessitem a l'administració per continuar amb els nostres centres sent productius i puguem pagar les nòmines. El que tenim molt clar és que els centres petits no tenen un model hotelero, és a dir, hi ha habitacions sense bany, evidentment no tenim piscina climatitzada, molts no tenen més allà que un pati o una terrassa, per tant, l'únic que podem vendre com qualitat és diferenciar els serveis d'atenció a la persona. És personalitzar, fer activitats diferents, intentar que aquella persona se senti com el que és una residència, o tindria que ser, que és la substitució de l'hogar, la substitució de la llar. No és res més, no és un hospital, no és un hotel, i sota aquest prisma que funcioni en aquests centres molt al boca a orella. És a dir, he tingut el papà, vaig quedar molt content, van tractar-ho molt bé, doncs ara si et toca a tu, porta la mamà cap allà. Upimir l'únic que fa és donar als 180 centres que en aquests moments estan associats, que representen unes 6.500 places i uns 4.500 treballadors aproximadament, la possibilitat de demostrar que amb centres petits, si fas qualitat amb el servei, pots tindre absolutament el centre rentable, viable, i el corrent de pagament de totes les repercussions fiscals, repercussions laborals que tenim com a empresa que som.
Des d'Upimir també es fan xerrades sobre què és una residència i el que això implica per a una família?
El que hem intentat sempre és, per exemple, una figura que estava una mica denodada dintre del sector, com és el psicòleg, perquè molts avis confonien el psicòleg amb el capellà, perquè no entenien gaire que el psicòleg li preguntés sobre determinades coses, pensaven que era un capellà, que aquesta persona que és el psicòleg es posi a disposició de les famílies dels residents. Avui en dia, a més no es diuen residents, es diuen usuaris. Pensem que la família de l'usuari té més problemes que el propi usuari per adaptar-se al centre.
Doncs parlem d'aquests usuaris i de les famílies aquí al FEM Família. És fàcil, tant per a l'usuari com per a la família de l'usuari, anar a un centre residencial, deixar la seva casa i...
Penso que en aquests moments, amb la perspectiva de 31 anys, encara que sóc jove, ros i alt, però bueno, la realitat és que avui en dia és més difícil per les famílies que per l'usuari. Al principi era més difícil per l'usuari per un tema que crec que és fàcil d'entendre, i és que la gran majoria d'ells s'havien cuidat de pares, d'avis, de persones pròximes amb malalties o deterioro, i no entenien com quan arribava l'època de la vida amb la qual tenien que cuidar-los amb ells, els ingressaven en algun lloc. La figura de l'asil o la figura de l'aparcar a l'avi encara la tenien com estigmatitzada, aquests avis. Avui en dia, molts d'ells, els que arriben amb un nivell cognitiu que poden expressar els seus sentiments, són ells mateixos que, per no pesar sobre la família, demanen ingressar en un centre, depenent de les característiques que vulguin del centre o la possibilitat econòmica que tenen. Són les famílies les que no acaben d'acceptar gaire o no acaben d'entendre el que si és una residència i el que és que tots, tard o d'hora, arribarem com la gent que tenim ara ingressada, i realment arriben deteriorats, cada vegada més deteriorats.
Què fem davant d'un cas d'un usuari el que la família doncs no el va veure a la residència?
A vegades és millor. A vegades és que amb segons quines famílies que sí és millor. Val?
Perquè això passa, oi?
Sí, sí, passa. Podríem escriure un llibre i viure tot tipus de vivències referent a les famílies o que venen molt, inclús dinen a la residència, inclús estan allà dintre i li dius, home, esteu fent un esforç econòmic, un esforç a nivell sentimental i espiritual justament per viure. Deixeu que l'avi pugui fer les seves activitats, pugui anar a la peluqueria, pugui fer-se els peus, fer gimnàs, i vosaltres disfruteu fora d'aquí, ja vindreu. Hi ha dels que estan sempre, o hi ha dels que no venen mai, o venen cada 6 mesos una vegada a l'any, i sempre que venen és el conflictivo del papà està peor. I dius, home, sí, d'un any per l'altre sí. Miracles no fem.
Quin tipus d'activitats s'ofereix a aquesta gent, a aquests usuaris que ocupen les residències per tal de millorar el seu sistema cognitiu, per millorar doncs, el seu sistema físic?
A veure, jo amb això crec, primer, tenim que tindre en compte que som un sector absolutament fiscalitzat pel Departament de Treball i Afers Socials, en aquest cas, s'ha dit de moltes vegades, ara estem que es diu així, massa fiscalitzat, Per tant, jo crec que la gent que cognitivament està bé, entenem que la gent que cognitivament està bé, gent que pot regir-se per si mateix a nivell de decidir sobre la seva supervivència, pot fer el que ell cregui que té que fer. Nosaltres li podem oferir una sèrie de serveis que detallarem a continuació, però si aquesta persona no vol participar en algun tipus de tallers, no crec que estem legitimats per obligar-los. I això tindríeu que atendre l'administració quan a vegades ens diu que hi ha gent que no participa en les activitats. És que si tu tens un catedràtic o jubilat que el que li agrada és llegir llibres d'economia o inclús agafar un ordenador portàtil i escriure, perquè ja estem en aquest nivell amb les nostres persones grans, el que no pots és obligar-ho a que faci gimnàs passant-se una pilota o que faci màscares o faci la castanyada. Perquè li importa un bledo la castanyada. Ell el que vol és estar mirant un llibre que va fer i que li van dedicar. Llavors, el que s'intenta dotar avui en dia a les residències perquè puguin fer sobre els avis és, primer, parcel·lar molt el que s'ofereix a cada un. El que hem de tindre molt clar és que si hi ha 25, 25 no són iguals. Cada un pot fer una determinada cosa. El primer que hi ha que fer és estudiar què es pot fer sobre cada un d'ells perquè mantinguin, com mínim, el nivell que tenen en aquell moment físic i cognitiu o inclús intentar millorar-ho. Ja que van més per la línia de gimnàs, exercicis amb el fisioterapeuta. Nosaltres treballem molt amb una fundació que es diu Ciel Bleu, amb la qual també fan, a través de l'INEF, tota una sèrie de planes posturals perquè la gent no caigui, o des del punt de vista cognitiu. Des del punt de vista cognitiu, des d'Upimir, i em consta que des del resto de gent amiga del sector igual, el que intentem és no infantilitzar. El que no pot ser és que una senyora que és de Sevilla li facis fer el cagatió, perquè la sensació de ridícul que té donant-li cops a un tronco que sortirà avellanes i torró no ho entén. Per tant, el que hi ha que fer és que se sentin còmodos amb el que volen fer i que ells mateixos, els que poden, dirigeixin les activitats cap a on ells volen.
Cal dir, doctor, que vostè mateix ens està desmitificant, i ho fa molt bé, per cert.
Gràcies.
Tota la imatge que tenim, no, de les residències. Com es desmitifica tot això?
Veient-les. Vull dir, el problema bàsic i fonamental de les residències és que no sé a què es podria comparar, ni vull ser pejoratiu en comparacions, per tant m'abstendré de dir, però la gent passa per davant i mira cap a una altra banda i diu, que una residència. Tindre a l'edifici o tindre al barri una residència, en comptes de ser algo que la gent estigui contenta, la gent el que diu és que són activitats molestes, perquè clar, els avis surten per allà, algú es pot escapar, igual veus a la terrassa algú que resulta que s'està traient el panyal o el bloquer. Llavors, jo crec que el millor que es podria fer és, igual que els col·legis, una jornada de portes obertes. Jo vaig proposar, evidentment no se'm va permetre, però jo vaig proposar en una residència que tenia un àtic maquíssim, fer un bar de copes i que la gent poguessin anar a prendre gin tònics i martinis mentre veia com els avis podien anar a dormir a l'habitació. És que només hi ha que entrar, perquè és que no som cap gueto. Hi ha vida dintre de la residència, molta vida dintre de la residència. El que és veritat és que és la vida de gent molt gran amb els seus últims moments, però crec que el nazisme ha mort, no?
I ara deixem fer la pregunta al revés. Per què creu que aquesta mitificació tan dolenta de les residències encara existeix actualment? Per bé que està minvant, aquesta mitificació.
Suposo però... que perquè som pastor de la premsa groga, el qual agraeixo el tracte que m'estàs donant tu aquí. Però qualsevol mala notícia d'una residència és portada, Des de que un tara mental pot violar un avi, fins que s'ofeguen dos perquè estaven lligats amb les mans i els peus, fins que no li donen de menjar i li barregen l'aigua amb la llet. Home, amb tots els sectors, amb tots, hi ha llegendes d'aquest tipus. La veritat és que les residències fan un grandíssim esforç per fer-ho molt bé, amb uns números que t'asseguro que són, o li asseguro que són, difícils de mantindre, perquè se'ns demana pernil de jabugo a preu de xopet de pavo, i la veritat és que quan algú ho fem bé, tenim molt poca repercussió. Quan algú ho fem malament, sortim a tot arreu.
El doctor Vicente Botella, a més, va participar en el seminari Família i Dependència de l'Institut d'Estudis Superiors de la Família de la UIC, el seminari passat, oi? Què es va tractar en aquest seminari?
Bueno, es van tractar temes tan superimportants com el tema de la jubilació i com tu, que sembles una persona jove, o jo, que ja no sóc tan jove...
Semblo.
Bueno, doncs més et val, perquè si no jo crec que la jubilació ja quasi no la rascaràs, Clar, que avui en dia aventurar-se a dir alguna cosa és difícil, no? Però bueno, tal com anava a nivell dels números de la Seguretat Social, estava complicat el tema de les jubilacions, vale? I igualment es va, amb un respecte absolut, dir quin model d'atenció cap a la gent gran es volia, sempre des d'un respecte absolut, des d'una legalitat total i sempre des del contemplar aquella persona com part de la nostra societat i són, de veritat, jo penso que són les persones que han fet que nosaltres estiguem aquí.
Agafem aquest tema d'inici que van tocar en el seminari. Quines propostes hi havia en aquest seminari i a quines conclusions es van arribar?
Bueno, les persones que, els gurús al respecte, que havia uns quants, el que van explicar és que o es canviava el sistema de pensions o no podríem cobrar-ho, o cobraríem una devaluació del 40 o el 50%, amb la qual no ens donaria per gaire, la veritat, perquè si ja les pensions normals són baixes, si et treuen un 40%, ja explicaven models diferents, des d'un model que semblava molt novedoso, que era el model xileno, encara que ens cridi l'atenció, i explicaven realment que hi ha que fer seure tots i mirar com en uns moments amb el qual la immigració està marxant, no hi ha persones productives més enllà de, crec que eren 2 o 3 persones productives per cada jubilat. En un plaç molt curt de temps, cada persona que produeix, entenem que tu i jo produïm alguna cosa, que, bueno, a lo millor sí, mantindrem un jubilat.
Com influeix aquest sistema de jubilacions en el tema de la dependència?
Són diners públics. Quan menys diners tenen, encara que no els interessi gaire la gent gran, perquè està molt clar que qui va fer la llei de la dependència després es va desinteressar d'això, quan menys diners hi hagin, tot el tema social, que és el que menys vesteix, perquè, de fet, la gent gran, les dones maltractades, l'autisme, la drogodependència, no ven gaire. Se'n recorden de nosaltres quan hi ha eleccions, que llavors ens diuen que sí, però si no són persones no productives i el no ser productius no els interessa gaire. Cada vegada quedarem en pitjors condicions.
Fixi's que de cada tema que estem tractant aquí al Fem Família sobre la dependència, intentem fer des de lo general el cas particular, no? I ara anem al cas particular. Depèn molt de la jubilació que jo tingui, per exemple, al moment d'escollir una residència?
Depèn moltíssim del teu patrimoni. És evident que la gent que té patrimoni o té pensions altes té una vejez molt més dolça de les que no. Molt més. Poden molt abans triar des d'ajuda a domicilio, posar-se cuidadores, ingressar en una residència d'un nivell mitjà alt, que no tindrà que esperar 20.000 persones en llista d'espera, tenint un grado 2 o 3 de dependència, i quan ingressen viure un anyet i mig, perquè ja ingressen per morir.
Hi ha moltes queixes sobre això, perquè déu-n'hi-do, des que estem tocant el tema de dependència aquí al Fem Família, les queixes que estem rebent conforme al tractament de les institucions públiques.
Jo crec que hi ha una certa resignació. És que som una mica borregos tots. Vull dir, si la llei és una llei universal que et diu que tal com et donen el teu grau de dependència té dret a un servei, hi hauria que denunciar-ho. El que no pot ser és que perquè simplement, amb tots els meus respectes, una treballadora social de districte et digui que ja et cridaran, que ja et diran, quedis tranquil i et passis un any esperant podrint-te a casa. És absolutament indigne. I és indigne, a sobre, quan estem veient el que estem veient en aquests moments a nivell de dispendio econòmic tant de l'estat espanyol com de les autonomies, per coses que dius, sí, però toca això, de veritat? O aquests 20.000 persones que estan esperant a casa amb unes condicions que millor que no ho sàpigues, tindríem que complir la llei i donar-los un servei que és el que correspon i indiquen.
Per tant, pel que fa a la dependència, podríem afirmar que el problema més gran és la burocratització del sistema?
També. La finestreta única no existeix. Perquè acabes pensant que ja va bé que existeixin 10 finestretes en comptes d'una. Però clar, jo la veritat és que em bellugo força i tinc bones relacions, crec, com mariposeo molt i tinc moltes relacions amb tots els grups parlamentaris i amb l'administració. La Generalitat de Catalunya, encara sent pionera, que ja no ho estan com era fa uns anys, té 130 prestacions socials. 130! No crec que, bueno, la consellera, que és un càrrec polític, no té per què sapiguer-ho, però no crec que ni subdirectores ni tècnics coneixin les 130. És una barbaritat. Vull dir, però bueno, és que fa molt de temps que no desmuntem el sistema per muntar-ho, sinó que ho parxem, i el anar parxeando és el que dona.
Expliqui'm un altre dels temes que van tocar en el seminari que vostè va fer sobre família i dependència de l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, la UIC.
Bueno, es van... No he venit a parlar de mi llibre, però ja que estic aquí, em van convidar, i agraeixo moltíssim a Consuelo León i a tot l'equip d'ella, i van parlar del model de centre residencial que pensaven que la gent ens demanava, que no és exactament el que tenim en aquests moments. Vam defensar la llibertat de la persona que amb el seu hogar fessi una mica el que vol. El que vol, jo no voldria ni espantar ni criticar ningú, perquè ja a la meva edat ja no estic per això, no? Però sí que és veritat que quan tu pagues, tu o l'administració, perquè da igual, però el centre rep aquests diners, estem pagant al voltant de 2.000 euros, o inclús una mica més segons com, tu tindries que poder aixecar-te a l'hora que volguessis, tu podries anar al llit a l'hora que volguessis i veure el partit del Barça o veure la pel·lícula porno de la cadera que sigui, tu podries tindre a l'habitació una mica de pernil o inclús una ampolleta de cava per quan gana el Barça amb el teu amic celebrar-ho. Llavors, l'administració és massa intervencionista. Massa. I quan parles amb ells, el que et diuen, i tens que entendre-los, i els estimo a tots moltíssim, és que l'anarquia no és controlable. Però és que la vida d'aquesta gent no és anarquia, és voluntades pròpies. És quan el que diuen és que no es pot ningú aixecar abans de les 7 encara que vulgui afeitar-se perquè és maltractament. O quan diuen que ningú pot tindre a l'habitació una ampolleta de cava perquè això és... estan vulnerant els drets bàsics i fonamentals d'aquella persona.
Doncs, doctor Botella, ara... Unim tot el que vostè ha dit, les solucions que ens ha posat a sobre la taula, les solucions que es van intentar posar sobre la taula en aquest seminari de família i dependència que es va fer a la UIC. Què fem amb aquestes solucions? Com les proposem a l'administració?
Bueno, lo primer que hi hauria que entendre és que, curiosament, encara que siguem un sector, crec que com tots, insolidario, a tothom té els mateixos problemes. Vull dir, això és molt curiós a la societat actual. Vull dir, tothom té els mateixos problemes, però no vol reconèixer-los els uns dels altres, ens dona com vergonya a vegades. Llavors, una residència de Barcelona té els mateixos problemes que una residència del País Basc o d'Extremadura, amb les famílies, amb els residents, amb tot. El que tindríem que fer és, primer, 17 comunitats autònomes, 17 normatives diferents. Fixem uns mínims, per exemple. Fixem uns mínims. I acto seguido, el que tenim que tindre molt present i molt clar és que qui té que manar com vol viure amb els nostres centres no són els centres, són les persones que viuen dintre. Perquè som un sector que qui paga no majoritàriament és l'administració o la família que no viu dintre. Qui viu dintre no paga, però tampoc té veu. ¿Vale? I els que tenim al centre servim aquí, al resident o a l'usuari o a la família. A vegades hi ha famílies que ens demanen coses que no tenen cap sentit pel resident que tenim ingressat.
Doncs, doctor Vicente Botella, president de la UPIMIR, de la Unió de Petites i Mitjanes Empreses, residències, gràcies per venir aquí als estudis de Ràdio Estel i ser tan clar en aquest tema sobre la dependència.
M'agradaria haver ajudat una mica i moltíssimes gràcies a vosaltres, a la vostra disposició.
I a tots els oients, fins al proper dimecres aquí al Fem Família, quan tractarem més temes sobre família i tots aquests problemes quotidians que solem tractar aquí a Ràdio Estel. No us ho perdeu.
Família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. La Universitat Internacional de Catalunya et presenta l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, un espai d'investigació, docència i difusió en el camp científic de la família i les polítiques familiars. postgraus, jornades, seminaris i un equip de professionals compromesos amb el progrés de la societat des del vessant familiar. Institut d'Estudis Superiors de la Família. Més informació a uic.es.